Tornem de Setmana Santa i ho fem obrint les portes del Districte Cultural, que no para d'acollir nous artistes, artistes de casa i de fora. Avui ens centrem en un d'aquests últims. És Mauro Llanas, un pintor figuratiu procedent de Mèxic. La seva obra se centra en el retrat, on la figura humana revela la fragilitat, la força i la dimensió espiritual.
Siento que mi estilo va muy al realismo. Vine aquí buscando alejarme de un hiperrealismo o fotorrealismo que ya venía construyendo antes de llegar aquí. Y ahora siento que me encuentro en un punto en el que necesito despegarme ahora del academicismo. Hay como aura de melancolía en mis retratos y también un poco como oníricos. Y siento que siempre ha sido mi tema el hablar respecto a como a la brevedad de la vida. Bueno, mi madre falleció cuando yo tenía 17. Estuve después, casi enseguida, como 5 años de voluntario en un asilo de ancianos. Entonces, bueno, hice muy buenos amigos ahí, pero también veía cómo ellos iban partiendo, ¿no? Me di cuenta de que es bastante corto el paso por aquí, ¿no? Siento que las mejores pinturas que he hecho es cuando va más rápido la mano que la mente. Entonces es como darme ese silencio para avanzar y avanzar y hacer, y en algún momento parar y poder recalcular la dirección hacia donde va el trabajo. En algún momento decidí que esto era lo que quería hacer y que lo iba a hacer pase a cualquier cosa. Y creo que no puedo visualizar una vida sin que esté la pintura allí. Siento que es como una acción que me ayuda a conectar muchísimo con una parte de mí que me hace sentirme consciente de alguna manera.
Vinga, va, apunteu-vos bé la data, cada cosa promet. El proper 9 de maig al Teatre del Centre Catòlic viurà un moment únic, que és la comunió de dos humoristes i actors hospitalencs que fins ara no havien coincidit mai, i mira que tots dos són com tòtems de la ciutat, porten sempre l'Hospitalet per bandera. La propera gala Fem l'Humor, que organitza Raúl Alcaraz, té com a protagonista a José Corbacho, i aquí els tenim tots dos. José, Raúl, què tal? Com esteu?
Què tal? Com estem?
Molt bé, ens falta la claca, però el Raúl ja la fa. No us coneixíeu fins fa 4 dies, vosaltres, o què?
Sí, 11.
Personalment,
no.
Sí.
No ens coneixíem. De fet, fins i tot ara és com la primera vegada que estem a un sofà, perquè vam estar un davant de l'altre.
Exacte.
La primera vegada que ens vam conèixer.
En un bar xino.
No ens coneixíem.
En un bar xino.
Sí, sí. Ens coneixíem a... no sé, perquè ens coneixíem.
Per les xarxes.
Per les xarxes, per aquestes coses que es coneix la gent.
Per les xarxes, però per les xarxes abans que li hackegessin el compte, o com va anar això?
Jo no puc parlar d'aquest tema perquè jo soc legal, no t'ho faig bé, no cobro sempre amb A, mai amb B, el Raúl porta un altre ritme de vida, jo no em ficaré amb els seus problemes.
El meu advocat m'ha dit que no puc dir res en aquest plató.
Clar.
En altres, que paguin, no ho sé. Però en aquest no puc dir res.
Gratis no puc dir res.
Gratis no puc dir res.
Gratis no puc dir res. Aleshores, ens vam conèixer i fins i tot va haver-hi un que va dir, que ara potser no sabríem recordar qui és, que va dir, escolta, i si ens veiem? Com una parella, no?
Sí.
I si ens veiem? I, ah, vale. I aleshores ens vam trobar per res, per xerrar, i ja ens vam liar, que és la... Bueno, ens vam liar a fer un espectacle.
Som una parella que ens veiem i ens vam liar.
Em va fer com feia ell, saps, de lo sofà, de va. Me cubrió en un restaurant xino.
Le cubrí i va sortir aquesta bogeria. Hòstia, mira, no ens coneixíem, però ara que ens hem conegut fent alguna cosa, com els dos jo crec que som bastant malalts de fer coses, doncs va sortir aquesta cosa única al Centre Catòlic, que a més després xerrant, és un teatre on jo vaig començar a fer teatre, també. Jo vaig començar a la parròquia de Sant Isidre,
sí.
Però un dels llocs on la cosa es posava més seriosa era a la mostra de teatre d'Hospitalet.
Sí, la mostra de teatre amateur, no?
Exacte,
sí,
dels anys, no sé quants anys farà, 40 i pico.
Però encara es fa la mostra de teatre amateur.
Home, jo anava a la mostra de teatre amateur amb 16 o 17
sí,
anys.
Sí,
o sigui
que es va fent.
Igual 50 anys, eh? Bueno, 40 menys, i pico. Menys. I aleshores els va fer gràcia, això.
No, no, tal com em va dir Centre Catòlic, amb els antecedents i tal, vaig dir, hem de muntar-ho allà. I gràcies també a les facilitats que ens han donat allà, perquè...
I com ho teniu preparat, això? Què és el que fareu?
Quin verb vas utilitzar?
No.
Com ho teniu preparat?
Com ho tenim què?
Com ho teniu preparat? Què és el que fareu?
Bueno, l'única finalitat és fer riure. Bàsicament.
Correcte.
I passar-s'ho bé nosaltres, també.
Exacte, hem de gaudir.
I a partir d'aquí ho estem... Hem quedat per assajar,
sí,
després d'aquesta entrevista.
Correcte.
La sort és que, com aquesta entrevista surt moltes vegades, doncs ens veurem moltes vegades.
I ja veurem els silencis de l'altre, com acomodar-nos. Sí, no sé el que passarà, però la gent s'ho passarà molt bé. I, de fet, ja ho oloren, perquè hi ha un quart de les entrades de les dues passes que ja estan venudes. En dos dies.
També. La gent ha d'anar allò... I ha d'entrar ja per treure les entrades, perquè si no volen.
Ràpid. Sembla que tenen ganes. Hem de dir que, tot i que ho fem al Centre Catòlic d'Hospitalet, i que nosaltres dos som... jo crec que el Raül és bastant més tòtem d'Hospitalet que jo, perquè jo he vist que a l'exili per una decisió meva pròpia, però la meva mare viu aquí darrere des de fa 70 anys. Aleshores, que pot venir gent que no sigui d'Hospitalet. Perquè m'ha preguntat molta gent, perquè jo a vegades surto fora d'Hospitalet per veure com està el món, després vinc, i la gent em diu, escolta'm, soc de Barcelona, puc venir? Dic, bueno, tu mateix, soc de Santa Coloma, puc venir?
Poden, i fins i tot que no siguin catòlics, perquè és el Centre Catòlic, ara com està la cosa, també. que vote, poden venir tothom.
Poden venir tothom, i que tothom voti el que vulgui.
Sí.
Clar, Raül, per tu m'imagino que actuar al costat del José
és
un honor, no? M'imagino.
El primer cafè aquest de 3 hores i pico que vam estar, jo anava parlant i l'anava sentint, i des de fora m'anava mirant quan et mires i dic, hòstia, tio!
És allò que se't passa molt, no?
Digo, un cafè con ell. Però alhora també hi havia una familiaritat i una tranquil·litat que em va donar des del primer minut. El vaig conèixer i va ser com, hòstia, és el José, saps? I va ser molt xulo. Però sí, això ho vaig tenir. Vaig dir, joder, estoy de Goya, les tapes, el mozo zapping. Et ve tot el tòtem que tu tens al teu cor i a la teva ment, et ve de sobte.
És una forma molt educada de dir que sóc gran. Que va dir, hòstia, és que des de petit... Dic, va, perfecte. Jo crec que l'espectacle pot anar bastant per aquí. Però a mi em va fer molta il·lusió, perquè encara estem esbrinant, encara no ho sabem. Perquè vam començar a parlar, el Raül em va començar a parlar de la seva mare, aleshores per dates, per edat i tal. Crec que podria haver alguna cosa
alguna
més.
Cosa.
Que tampoc explicarem gratis.
Sí, exacte.
El dia que haguem d'explicar si hi ha alguna cosa, ho explicarem.
Sí, sí.
Ahir, si no, Jorge Javier Vázquez,
claro.
Un altre tòtem.
Se nos cae el pelo.
Clar, tots dos esteu, a banda d'aquest Fem l'humor que estareu al mes de maig, cadascú està amb els seus projectes. Tu, Raül, estàs allò immers, estàs cada setmana a la sala River. D'aquí poquet et podrem veure a Mataró, també, no? El dia 16 de maig.
Sí.
I tu, José, estàs amb el teu monòleg, Ante todo mucha calma. També estàs amb un altre projecte, que de seguida en parlarem. Però no sé si aquest monòleg és una mica també el que podrem veure en aquest espectacle o del dia 9 o no?
Mira, jo crec que la idea, que és una cosa que estem preparant, perquè fins al dia 9 de maig
queda
molt de temps. Però és veritat que probablement el fàcil seria, mira, ens ajuntem, cadascú que faci un tros del seu monòleg i tal, però crec que també el fet d'estar els dos junts ens permet provar coses noves. De fet, ara ens està agafant com en risc. Hòstia, com sortim, què fem, com ens presentem, bla, bla, bla. Aleshores sortiran coses noves que crec que és el bonic. Per això el Raül es va tirar molt a la piscina i va dir monòleg e improvisació. improvisació. I a mi la improvisació és una cosa que d'entrada em posa com nerviós, perquè m'agrada com tenir alguna cosa més pensat i tal, però després t'agrada molt. I aleshores, clar, per improvisar, jo crec, d'una forma molt més alegre i passar-t'ho millor, sempre està bé tenir allà com una pareja de doble, no? De pàdel, de tennis, de ping-pong, que cadascú agafi l'esport que més vulgui. I aleshores jo crec que, bueno...
El squash, que l'han oblidado.
Ai, l'esquash.
Ja n'hi ha camps... L'altre dia ho pensava, ningú diu squash, diuen pàdel, tennis.
Ha passat, ja.
I improvisar, perdona, que s'ho tallat.
Aleshores, probablement surtin coses que del monòleg del Raül o dels meus monòlegs, però també sortirà molta cosa nova que fins i tot també pot sortir allà amb el públic, perquè crec que és un dia especial, és un dia xulo on dues persones aquí molt vinculades a la ciutat es troben en un espai de la ciutat i també farem humor, òbviament, de la ciutat, no? Uh-huh. Que és per riure. L'hospital és per riure.
I tant.
De tota la vida.
L'altre projecte que dèiem al que estàs immers és amb el David Fernández, sí, en el show d'humor No Somos Estopa.
Correcte.
Que el veu estrenar al Teatre Borràs el mes passat i ara teniu unes sessions més, aquest cap de setmana, sí, i el vinent, sí, que es treu al Borràs amb aquest muntatge. Explica'ns a veure No Somos Estopa, a veure això com sorgeix.
No Somos Estopa, No Somos Estopa. David i José No Somos Estopa també vam estar preparant-lo dos o tres dies, com aquest espectacle. Per tant, jo crec que aquest espectacle també sortirà molt bé. Perquè al final, amb el David, també hi ha una... Amb el David sí que ens coneixem més de fa una setmana, no com amb el Raül. Hem coincidit en molts llocs. De fet, jo quan vaig marxar a la Cubana, ell entrava a la Cubana i després ja vam coincidir programes de l'Andreu, programes diferents de televisió, diferents espectacles, però mai havíem fet una cosa junts. Aleshores, clar, també, igual és que m'estic fent gran i m'agrada ajuntar-me a allò que diuen, mejor solo que mal acompañado. Jo començo a preferir estar mal acompañado que solo. Aleshores vaig trobant gent que dic, hòstia, jo crec que amb aquesta persona igual fem unes risses. I amb el David la veritat és que és un espectacle que també la gent pensa que hi ha molta improvisació, però hi ha com una estructura on, en la que expliquem anècdotes, perquè jo crec que a la gent li fa moltes gràcies les anècdotes de com hem coincidit a Masterchef, a Tocara Me Suena, a la Cubana, al Passapalabra o no sé què. Aleshores, fem unes risses, estarem ara a l'11 i al 12 i al 17, i al 18 i 19 al Borràs, que es posaran a la venda les entrades pel mes d'octubre, que estarem 15 dies, perquè ha anat superbé. Encara han quedat entrades per aquests dies, però bueno. I la veritat és que estic molt content. I amb aquesta parella del David, que estic molt content, i amb aquesta que és el Raül, a més estic mirant que els dos tenen un pelazo superblanc, que igual m'he ajuntat amb ells, a veure si se m'enganxa alguna cosa, perquè, hòstia, què coméis? Què us poneix en el pelo, tu?
Somos expats de Turquia.
Vale.
Treballem per teletreball.
I ja veu venir de Turquia amb el pelasso.
Molt bé, doncs escolta, un munt de projectes, coses així que teniu per endavant. Ja sabia jo, sé que no us ha agradat gaire el vostre company, no? De sofà,
o què? No, escolta, no, però sí que esperem. A mi m'agradaria explicar a la meva família, perquè... Són d'un altre equip. A la gent que és de l'Hospi, que està aquí perquè aquesta mascota l'ha fet un estudi d'animació d'hospitalets.
Sí. Els germans Grangel, que els vam tenir aquí a més a més al programa, són els creadors del cat, de la mascota, llavors la tenim com adoptada aquí. Ja sé que no tothom és al Barça.
Esperem que tingui més de 7 vides, també.
Sí, no? Sí, perquè pugui passar.
Perquè pugui passar.
Millor tenir 7 dies. No, però nosaltres, com som tant de l'Hospi, encara que sigui gent d'un altre equip, mentre tinguin relació amb la ciutat. Jordi Arba, per exemple.
Doncs és Franja. Nosaltres som de Franja.
Un gran
nosaltres
amic.
Som de la Franja.
Són de la Franja.
Vermella.
Són de la Franja...
Deu venir de Ponent.
De la Franja i més enllà.
I més enllà. Molt
José,
més.
Raül, ha estat un plaer que ens heu acompanyat. Que vagi molt bé el dia 9 amb aquest Fem l'humor al Catòlic.
Gràcies, Laura.
I res, esperem veure-us ben aviat amb més projectes.
Aquest és el millor programa de la història.
Gràcies.
De la televisió, amb permís d'una persona que té molt...
No, aquest és el millor programa de la història. Tot el que hem fet abans...
Tot l'altre. Res. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt i molt bé.
Tranquil, tot anirà bé. Un mal dia ho té qualsevol.
Molla.
No passa res.
S'ha mullat. Marxem fins a Casa Espanya,
va. Quin dia per posar la mascota, també.
Marxem ara fins a Casa Espanya, al Museu de l'Hospitalet, per descobrir ara l'obra de l'artista Javier Puertolas. Ho veiem.
Ininterrompudament és el títol de la retrospectiva de Javier Puertolas a Casa Espanya, una paraula que diu molt de la trajectòria d'aquest artista de Binèfar.
Vol dir constància, vol dir no deixar el fil de treball mai. És una paraula que parla de lo que realment l'exposició és. i el seu treball és un treball continu, un treball perseverant.
L'exposició reuneix les obres més significatives de Puertolas dels últims 25 anys juntament amb les darreres creacions de maduresa. La seva obra parteix d'una reflexió crítica sobre el món contemporani. L'artista construeix universos pictòrics que assumeixen la condició fragmentada, sintètica i estrident de la realitat actual. Per Puertolas, la seva pintura és la de la mirada.
La pintura s'ha de mirar, no te l'han d'explicar. No? No cal buscar representacions de coses, perquè això és una cosa que la gent normalment busca. Aquest quadre què és? Què vol dir aquest quadre? No? I realment, jo, quan pinto, no vull dir res, en principi, sinó que és una cosa que va passant a mesura que jo vaig pintant, a mesura que jo vaig representant el que jo vull fer en el quadre, i el quadre va canviant segons el que jo tinc en el quadre.
Una de les claus de l'obra d'aquest artista és la llum i el color.
L'aspecte del color i la llum ha sigut determinant en tota la seva trajectòria. Com a pintor i també com a docent, la pintura és llum, és a dir, que ha treballat amb l'element més substancial de la pintura, que és la llum.
Javier Puertolas va fer la seva tercera exposició el 1976 a l'agrupació Amics de la Música de l'Hospitalet i actualment manté una relació estreta amb el teixit artístic local, sobretot amb el TPK. Puertolas és també docent a l'Escola Massana, on va estudiar de jove.
Convidem a fer un viatge en el temps, concretament fins a la dècada dels 90, on a les pistes de ball sonaven temes com aquests. Va, doncs, aquests temes, si no tots, alguns d'ells sonaran el proper 18 d'abril a La Farga, en el Festival Super 90. 7 hores d'actuacions en directe d'artistes com Wakefield, Paco Pil, DCD de Technotronics, Marion de Invisible Limits, Viceversa. I avui ens acompanyen els mestres de cerimònies d'aquest festival. D'una banda tenim algú que fa dècades que posa veu als 90, l'home dels Megamix. Tenim el Toni Peret. Què tal, com estem?
Molt bé, molt content de ser aquí.
I al seu costat hi tenim a la DJ i directora de Digital Hits FM i amb una àmplia trajectòria a les cabines de música electrònica des de finals dels 90. Tenim a la Leo Garriga. Què tal, com estem?
Molt bé.
Benvinguts tots dos aquí per presentar-nos aquesta tercera edició del Festival Super 90, segona edició a La Farga. Sí. Per tant, això vol dir que va ser un èxit, o què, l'anterior edició?
La veritat és que la segona edició va ser meravellosa. L'escalf de la gent d'Hospitalet va ser magnífic i La Farga és un espai immillorable i, per tant, volíem repetir aquí. I què millor que fer-ho amb el Toni com a mestre de cerimònies, acompanyant-me a mi, que a més em fa molta il·lusió.
No, ens fa il·lusió, és mutu, sí. Això,
Clar, diuen que la música que ens marca normalment és aquella que sonava a l'adolescència. A mi, justament, aquesta època em va enganxar també a l'adolescència, records aquells d'estar allò escoltant la ràdio, gravant quan sonava la cançó. Són èpoques, allò, que hi ha un punt de nostàlgia, llavors, aquí,
sí,
no?
Sí, jo és que vaig tenir dues adolescències.
Dues, sí, a veure.
La dels 80, que és, diguéssim, la de veritat, i després la dels 90, perquè tant els 80 com els 90 van estar dues dècades que, de fet, si mirem enrere, sembla mentida que encara hi hagi tanta afició per aquesta música. No, vull dir, no sembla mentida, vull dir, perquè realment s'ho mereix. Tant els 80 com els 90 són dues dècades que es mereixen que hi hagi tanta i tanta gent movent-se encara al ritme d'aquestes grans cançons i grans artistes que estaran.
I per què creieu que passa això?
Bueno, primer perquè, pel que has dit tu, no? Crec que també hi ha una gran generació que va créixer en aquesta època i que molts també teníem germans grans que ens feien viure la música, no? Que hi havia molta cultura musical aquí a Catalunya i hi havia molt caldo de cultiu, és a dir, la majoria dels artistes que venen a aquesta tercera edició són de casa nostra, són d'aquí, i la música es feia aquí, i es vivia a les discoteques d'aquí, no? I aleshores, i també hi havia programes, i aquí en tenim un gran referent, que ajudaven a que tot això es mogués molt més i es conegués i es vivís d'una manera molt autèntica. I crec que ara que tots els que en aquella època érem joves i sortíem molt, no? O poc, és igual, però que ho vivíem molt, ara tornem a tenir temps per sortir, per viure-ho, per passar-ho bé i fer un festival en un horari que, a més és accessible a les famílies, per dir-ho d'alguna manera, no? Que si pots, doncs t'ho pots muntar d'alguna manera per venir a les 5 de la tarda, marxar a la 1 del matí.
És perfecte. L'horari és perfecte. Des de les 5 de la tarda fins a la 1 de la matinada, d'alguna manera allargant aquelles sessions que, o millor, en el seu moment no vam poder viure. Sessions, a més, que no estan sols sessions. Lògicament, veient els artistes en directe i interactuant amb ells.
Clar, parlem d'aquests artistes, d'aquests grans supervivents dels 90, que a vegades sobta, no? Segueixen en actiu, molts d'ells.
Sí, sí, la gran majoria,
la gran majoria,
en realitat.
Sí, sí, i a més hi ha hagut un ressorgiment a nivell mundial que aquests artistes tornen a pujar als escenaris i, a més, amb xifres de públic realment envejables.
Clar, us anava a preguntar com creieu que han envellit aquests clàssics dels 90. Molt bé, entenc, no? Perquè seguim escoltant-los i, bueno, se'ns remouen coses.
No han envellit.
Exacte.
Sí, no han envellit, ni envelliran mai, des del meu punt de vista, tens, que sé, Wakefield, per exemple, però veus a l'escenari, aquesta noia no ha envellit. El Paco Pil tampoc ha envellit. Bueno, una mica, unes canes sí que té, però res més,
No, jo crec que principalment, a part d'això que diu el Toni, realment hi ha molta gent jove que està descobrint aquesta música per primera vegada i també li està agradant, no? I això també és maco, perquè al final veus gent que era jove en els 90 i que ara no ho és tant, però que ho viu molt, i també veus gent molt jove que ho està descobrint i que els hi agrada, i que això els hi sona fresc. I està molt bé, això, no?
Hi ha una diferència, que canten les cançons en anglès. Perquè, clar, els 90, doncs, encara, bueno, i els 80 encara menys, no s'estudiava l'anglès. És una cosa...
Francès.
Jo vaig estudiar francès.
Sí, sí.
I, clar, i doncs ara veus la gent jove que canta totes les cançons, totes les lletres, és meravellós.
Clar, i quin serà el vostre paper al festival? Perquè esteu una mica com de presentadors, però no sé si fareu alguna cosa més. Què és el que fareu?
Jo he demanat punxar.
Tu has demanat punxar?
Sí, jo m'he demanat fer una sessió,
sí, parell
de sessions, perquè, escolta, si no punxo, no estaré a gust. Estaria molt a gust presentant, amb la Leo Garriga, però jo vull punxar.
En realitat, el fort d'aquest festival i el que volíem defensar principalment és les actuacions en directe, perquè és el que en aquella època no es podia veure ni es podia fer, no? I nosaltres el que serem serà una miqueta el fil conductor d'aquestes actuacions. Entremig de les actuacions hi haurà petites píndoles de sessió, tant del Toni com meves. També hi haurà una sessió inicial d'obertura per quan obrin les portes perquè la gent, doncs, vagi escoltant música fins que arribi la primera actuació.
I una de tancament.
Correcte.
Molt important, en David Olear. que estarà tancant la festa, que jo no m'ho vull perdre, això.
No ho podem perdre. A banda d'aquestes actuacions d'artistes, també de DJs, què més hi haurà per acabar-nos de submergir una miqueta doncs, en aquesta època, en els 90, i reviure'ls? Perquè hi ha com més cosetes, no? O què?
Doncs mira, sí, hi ha experiències immersives molt interessants. Hi ha un túnel del temps.
Un túnel del temps que hem dividit en tres parts, en tres espais, perquè bueno, el que volem és que la gent pugui entrar a les 5 i se'n vagi a la 1 i pugui estar fent coses durant tota l'estona que estigui allà dins. I aquesta és la nostra idea, no?
Perdó, no va dir que hi ha 70 metres de barra, que és important dir-ho.
També és important.
Que la gent no tindrà problema perquè als llocs on hi ha molta gent, a vegades la gent té por de dir per demanar, prendre alguna cosa, trigaré molt. No, que no es preocupi ningú. 70 metres de barra. I una zona de descans pels que ja tenim una edat, que en un moment donat, si allò que et fan mal les cames, doncs tens una zona de descans allà perfecta.
T'expliquem les zones immersives?
Explica'ns.
Mira, són tres, les ha creat Retro Experience Barcelona, i en una d'elles serà un saló recreatiu amb màquines d'arcade i amb pinballs perquè tu puguis jugar com es feia en els 90. No? Fins i tot hi haurà un senyor que donarà el canvi, les monedes, perquè tu puguis ficar les monedes a les màquines recreatives i puguis jugar la teva partida. Això serà un dels espais. També hi haurà uns autos de xoc, que serà un fotocall, s'ha de dir. Vull dir que ningú s'esperi una pista d'autos de xoc, perquè dins de la Farga no la podíem muntar. Era la nostra intenció.
Seria guai, eh?
Estaria molt guai. No ho descartem per la propera, de moment.
A la quarta edició.
A la quarta edició, exacte. Però de moment sí que et podràs fer una foto amb aquests autos de xoc, i la més important i la més gran per tota la gent que també vam créixer en els 90 i que crec que a dia d'avui continuem bastant enganxats a la saga, és l'espai Star Wars, amb una X-Wing a tamany real. No és una maqueta, és una X-Wing a tamany real. També estarà un R2-D2 que és interactiu, que parla, com parlava l'R2-D2, però que parla. I hi haurà Stormtroopers, i m'han dit que segurament Darth Vader
també apareixerà.
També estarà per allà.
Apareixerà un moment donat,
sí.
No?
Sí.
Bueno, per això també hi haurà un mercat.
Ah, sí, un market.
Un market. També.
Sí.
Bueno, jo dic mercat, està bé, no?
Està bé,
però ara és market. Sí.
Vale.
Més que un mercat, el que s'ha volgut també és recrear les botigues a les que tots anàvem, també en la dècada dels 90, i hem fet pinzellades amb comerç de Catalunya, vull dir, no ens hem anat lluny a buscar-los. Tenim una botiga de llaminadures, que estan especialitzats en llaminadures com les que hi havia als 90, però que es fan a dia d'avui. Vull dir, estan bé, les llaminadures, d'acord? També hi ha una botiga de joguines, retro i de reedicions que s'han fet, que també podràs comprar joguines allà, i una botiga de vinils.
No podia faltar. Déu-n'hi-do, escolta, m'està agafant allò una nostàlgia d'aquella època. Clar, és que vosaltres sou, bueno, ho dèiem en començar, vosaltres, tu, Toni, ets l'home dels Max Mix.
Sí, vaig començar el 86 amb els Max Mix i després doncs, vaig viure els 90 a tope amb molts productes, com pot ser el Màquina Total, sí. El Más Duro, tot allò que va entrar. No paràvem de fer recopilatoris amb tota aquesta música. I per altra banda, jo tenia un programa de ràdio on posava els discos d'importació, perquè aleshores primer arribaven d'importació. No hi havia l'accés que hi ha ara a la música tan, tan fàcil i senzill. No? I aleshores, doncs, per mi serà molt emocionant participar en aquesta tercera edició. Ja vaig participar a la primera i serà molt emocionant, i a part com a presentador, presentant tots els artistes, els d'aquí a casa i els internacionals, també.
Clar, quina és la clau? Perquè els dos esteu al peu del canó. Quina és la clau per seguir allà, a l'última? Vull dir, és que no sé com us ho feu.
Bueno, ella és bastant més jove que jo. Si vols et responc jo primer.
Va, vinga.
El secret, jo sempre ho dic, és que no sé fer una altra cosa. I com no sé fer una altra cosa, sempre he estat ficat amb la música, i per mi la música és la meva vida. Primer vaig començar a la ràdio musical, i aquí vaig descobrir que era el que m'agradava i el que m'agradarà sempre.
És la passió. Jo, els primers diners que a mi em van donar a casa van ser per comprar-me música, Després vaig acabar fent un programa de ràdio. Després vaig acabar treballant amb ell a la ràdio. I bueno, hem treballat més d'una vegada junts.
Hem treballat moltes vegades.
Moltes vegades junts. I la veritat és que presentar amb ell és meravellós. Vull dir, és com la quadratura del círculo.
Això ho hauria de dir jo. Què passa? Que se m'obliden les coses i està la Leo per recordar-ho.
Jo per recordar-ho. Però no, i com et mantens el dia? Doncs amb ganes. Amb ganes i amb les orelles ben obertes i mirant el que creus que vol la gent i intentar connectar amb elles, no? I al final connectes.
Doncs escolta, el 18 d'abril, dèiem, us veiem a la Farga amb el Festival Super 90s. Queden entrades? Com va això?
Sí, queden entrades, sí. Sí. Es poden comprar. A més, hi ha diferents tipus d'entrada. Tens l'entrada general, està el front stage, està el VIP, i també, si sou un grup d'amics i us ve de gust, doncs està el Super VIP, que li dic jo, que és una taula VIP per 4 persones. Per comprar-les s'ha d'anar a www.super90sfestival.com, 90s amb número, 90.
Ho veus com se'n recorda de tot?
I allà estan les entrades.
Havia de venir avui.
Sí.
Doncs escolta, molt pendents, allà ens veurem. Nois, Toni, Leo, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat, que vagi molt i molt bé al festival i
doncs
i tot.
Vinga, hi ha nervis, és ja mateix. És ja,
i us esperem,
I tant.
No fallis.
Moltíssimes gràcies, que vagi
a
bé. Nosaltres ara fem una petita pausa i tornem. Comencem la segona part del programa i ho fem ja avançant-vos un dels concerts que s'han programat per les festes de primavera que comencen el proper 23 d'abril en el marc de la nit de tributs que es farà de nou al Passeig de la Valdossa a Bellvitge i actuarà una banda que torna als escenaris després d'un sotrac important que ara en parlarem. Avui ens visita la banda tribut a l'Último de la Fila, ells són el Último Tributo i tenim el Javier Ginés i el Francisco Javier González. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Hola, buenos días.
A ver, retorno a los estrellas después de, decíamos, ¿no?, de un bache importante, de un tiempo de silencio, y es que hace un año murió Luis Sánchez, que era el vocalista y ánima de alma de este grupo. ¿Cómo vivisteis esto?
Pues la verdad es que fue una situación muy complicada la que el destino nos puso en la vida, y tuvimos después de esa triste noticia, pues durante un tiempo de duelo en el cual pues no sabíamos muy bien hacia dónde ir, si continuar, no continuar, porque llevábamos juntos muchísimos años, casi 18 años juntos,
claro,
tocando, compartiendo.
Empezasteis en 2007.
2007 y bueno, tras un golpe tan duro de este tipo, pues uno se plantea muchas cosas, ¿no? Pero bueno, al final decidimos seguir adelante, seguir el camino que habíamos iniciado y continuar por los escenarios. Y bueno, pues tuvimos que sobreponernos al duro golpe y empezamos a hacer castings hasta que apareció Javi, que nos sorprendió muchísimo, tanto por su calidad vocal como humana, y dijimos pues estamos preparados, vamos a ir para adelante.
Claro, Javier, a ver, tú eres de Cádiz, me estaban diciendo, ¿de dónde eres?
Yo nací en Barcelona.
Ah, vale.
Nací en Barcelona, aquí, pero cuando era pequeñito, mis padres decidieron devolver a su tierra.
Vale.
A un pueblecito de la provincia de Cádiz, que se llama San Martín del Tesorillo. Está al lado de la línea de la Concepción, forma parte del campo de Gibraltar. Y allí estuve hasta los 18 o 19 años, que regresé a Pineda.
Vale.
Me vine para Pineda de Mar.
¿Y tú ya conocías el Último Tributo
sí,
o no?
Sí, yo los conocía cuando venían a Pineda, a algunos conciertos iba, fui a uno acústico y uno con banda. Y bueno, conocí a Luis, no lo conocía personalmente mucho porque coincidimos en una romería en Mataró y pudimos entablar conversación corta, pero él tenía muchas ganas de conocerme, yo a él, porque yo vengo del mundo de la música también, de mi trayectoria, o sea, tengo una trayectoria musical bastante amplia, ¿no? De años y de grabaciones, ¿no? Tengo 12 discos editados, con canciones inéditas, canciones propias. Y bueno, pasa que lo del tributo pues era algo que yo quería sentir. Quería, porque bueno, entre comillas, mi carrera artística ha sido frustrada, entre comillas, ¿vale? Porque yo quería que la gente reconociera mis canciones, que a los lugares donde yo me contrataran pues tuviera poder de convocatoria y sentir eso que estoy sintiendo con El Último Tributo, ¿no? Que la gente se sabe las canciones, que lo vive, lo siente, y eso pues, pues es lo que estoy disfrutando ahora, ¿no?
Claro, al final El Último Tributo es como todo un referente dentro de las bandas homenaje en España. O sea, lo que decíamos, empezaste en 2007, ¿no? Y a lo largo de todos estos años se ha hecho un sitio, un lugar importante, ¿no?
Sí, cuando nosotros empezamos a hacer el tributo al Último de la Fila, no había ninguna banda tributo al Último de la Fila. De hecho, en el panorama nacional a otras bandas tampoco había muchas bandas tributo, ¿no? Como ahora, que, uh-huh. que está como muy, muy en auge. Y la verdad es que, bueno, hemos ido consiguiendo poco a poco a lo largo de los años, pues ganándonos un poco el prestigio, trabajando por toda España y, bueno, pues estamos muy, muy contentos de los resultados, la verdad.
Uh-huh. Estamos viendo ahora imágenes del concierto que hicisteis en el Oncle Jack hace unas semanas, ¿no? ¿Cómo fue este retorno un poco y en un sitio tan mítico aquí en la ciudad, ¿no?
Bueno, pues el retorno, de hecho, en Hospitalet ya lo habíamos hecho en Salamandra, uh-huh. que empezamos en enero, creo que fue el 8 de enero, sí. que fue nuestro primer concierto de este año de banda con toda la formación. Y el concierto de Oncle Jack ha sido el primero que en formato acústico, porque también tenemos, como igual que con Luis, el formato a dúo y también a trío. Y pues bueno, sensaciones muy bonitas, la verdad, un sitio que siempre nos gusta ir a tocar, nos tratan muy bien. Donde uno se siente muy arropado y donde un concierto acústico, a diferencia de los que hacemos con banda, pues es muy puro, solo hay una guitarra y una voz. Y bueno, la verdad que muy, muy contentos de este, uh-huh. de este concierto.
Como decías, hay esta versión más íntima, ¿no? El día de las fiestas de primavera estaréis en formato banda, ¿no? Cuéntanos a ver qué es lo que podemos esperar o cómo enfocáis este concierto.
Pues en el formato banda es brutal. La gente va a disfrutar muchísimo. Tenemos un buen técnico de sonido que siempre viene, es un miembro de la banda. Y tenemos muy buenos músicos. Yo, eso es otra de las cosas que he flipado cuando entré a la banda, ¿no? Porque antes de ser buen músico, pues luego está la persona, ¿no? Y son una familia, llevan muchos años juntos. Se entiende muy bien y eso al final se transmite en los conciertos. Por eso voy muy arropado, muy seguro, ¿no? Al principio, obviamente, llevo 3 meses o 4 meses con ellos, ¿no? Y al principio era todo nervios, todo. Claro, he tenido que procesar un montón de canciones que yo no había oído. Yo tenía cintas de cassette y discos en mi casa allí en Cádiz, y porque me gustaba mucho El Último de la Fila. Pero sabía 5 o 6 canciones nada más. Uh-huh. ¿Eh? Pero ellos me lo han puesto muy fácil y sonamos muy bien. Yo les recomiendo a todos que pueda venir, que venga, porque nos lo pasamos muy bien.
Pues estaremos muy pendientes, os vendremos a ver en el Paseo de la Baldosa, como decíamos, en el marco de aquesta nit de tributs a las festas de primavera. No queremos que os vayáis sin que nos interpretéis alguno de los temas míticos, si os parece. Perfecto. Así que movemos algunas cosillas y nos vemos en el set acústico. Muchísimas gracias por venir. Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les propostes que ens porten des de Riff Raff Discos i tornem.
Tenemos aquí el nuevo álbum de Wojo y sus Rebrote. Wojo, para quien no lo sepa, es el ex guitarrista de Extremoduro y de Platero y Tú, que en esta ocasión ha formado una banda llamada Rebrote, y este es su primer álbum, muy esperado y muy querido por todos los fans, sobre todo de Extremoduro y Platero. Un disco que sigue más o menos la estela de la banda de Plasencia y que tiene unos desarrollos también musicales bastante interesantes, unos textos a la altura. Muy recomendable el nuevo disco de Rebrote, del gran Wojo, ex Extremoduro y Platero y Tú. Para todos los rockeros que os guste toda esta onda, muy, muy recomendable. Thank you.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Me cortó el pelo una y otra vez. Me quiero defender, dame mi alma y quiero intentar no volver a caer. Pequeñas tretas para continuar en la brecha. Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección. Insurrección. Ah.
¿Te mola?
¿A ti?
Me flipa.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb La Buena Hija, un estremidor retrat sobre la violència vicària i les ferides invisibles que deixa el patriarcat.
¿Nerviosa?
Sí.
Yo un poco también.
Vas a estar un tiempo sin ver a papá.
¿Y me dejáis solo, tía?
El juez ha decidido que no haya más puntos de encuentro.
Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
¿Y ahora qué? ¿Quieres pasar y comer algo, John?
¡Vete a tomar por culo!
Pues encantada de conocerte.
Perdón.
Després del seu pas per festivals internacionals i d'haver-se endut 3 premis BAFTA, s'estrena Incontrolable. Es tracta de la història real de John Davidson, diagnosticat amb síndrome de Tourette als 15 anys. El film mostra com intenta reconstruir la seva vida mentre conviu amb una malaltia que afecta el seu comportament i la relació amb la gent que l'envolta.
El problema... El problema és que no sabemos nada del Tourette. Edúcalos.
¿Qué es lo que viste?
Un monstruo.
Mads Mikkelsen o Sigourney Weaver són dos dels protagonistes del film de terror fantàstic Atrapant un monstruo. El film segueix a una nena convençuda que una criatura ha devorat a la seva família. Per aquest motiu cal contractar el seu veí, que és un assassí a sou que es dedica a matar monstres reals.
¿Con esto te llega para atrapar a un monstruo?
¿Por qué piensas que cazo monstruos?
Tienes pinta de haber matado a muchos.
I acabem amb l'estrena de la versió íntegra de la icònica saga Kill Bill. El film fusiona en un de sol els dos volums de la sèrie gestada per Quentin Tarantino.
Recte final del programa i és moment de parlar de videojocs i de les estrenes que ens esperen pels propers dies i setmanes i com sempre ho fem amb Vainilla Cookies. Què tal? Com estem?
Molt bé, què tal?
Molt bé, com ara la Setmana Santa? Bé?
Molt relaxadeta. He jugat menys el que voldria, però... però està bé.
Oi? Molt bé. Doncs vinga, anem per aquestes estrenes promeses. Comencem per Maus, no?
Maus. També se'l coneix com Maus PI for Hire, per Private Investigator, en què tu encarnes el paper d'un investigador privat, vale, que té que resoldre un misteri. La gràcia està en que tu ets un ratolí que recorda molt a un curtmetratge de la Disney de quan va sortir Mickey Mouse, que es deia l'Steamboat Machine dels anys 30, que va quedar en domini públic, o sigui, que es va, vull dir que qualsevol pot imitar l'estètica, i en això es basa una mica l'estètica d'aquest joc, en blanc i negre tot, amb aquest estil de cartoon dels anys 30, molt slapstick, on les coses sòlides també tenen, es deformen, i és un first-person shooter, on tu ets l'investigador, vas amb la pistoleta, no dic la data, surt el 16 d'abril, a totes les plataformes, 16 d'abril, vale? I tu ets això, investigador, un first-person shooter, o sigui, tu veus el que veuria el teu personatge i t'embarques una història de misteris, corrupció i una mica aquest rotllo una mica noir que tan encaixa amb l'estètica.
Molt bé. Doncs 16 d'abril tenim aquest Maus. Anem per un altre, a veure. Quina més portes?
Següent, 17 d'abril, Pragmata. Aquest joc és un joc de Capcom que huele a GOTY, Game of the Year, perquè és brutal. Ja només partint de la Dayan, que és aquesta nena que veiem, que no és una nena, és un androide, vale? És la Dayan i en Hugh. Hugh és un adult, vale? Que porta a coll i bec a la Dayan. La Dayan és un androide i el que fa és hackejar els enemics, vale? Ells estan en una base, estan en una base a la Lluna i tenen que fugir perquè una illa s'ha tornat boja. Llavors, la Dayan va a coll i bec d'en Hugh i el van ajudant en tota l'estona. Llavors, el que fan és, la Dayan el que s'encarrega és de hackejar els personatges. Per què? Perquè el hackejar els enemics facilita la feina en Hugh i el hackeja d'una manera molt, molt curiosa perquè és com un treball doble. Amb una mà, amb el D-pad, vale? amb la creueta, vale? Tens que seguir com un recorregut en una graella 3x3, mentre amb l'altre, amb el Hugh, has de disparar i combatre els enemics, a part d'esquivar i fer de tot. La veritat, té una pinta brutal. Pot semblar estrany aquesta manera de funcionar, però és molt, molt interessant. Jo crec que estèticament i cap, com que està en un punt ara que dicen de dulce, huele a GOTY.
Molt bé. Sí. 17 d'abril, doncs. Sí. Anem per un altre, a veure.
He-Man and the Masters of the Universe. Espera, que es diu Dragon Pearl Destruction. Vale? Surt el 28 d'abril i és per a nosotros. Qui no ha jugat a Yo tengo el poder i aquestes xorrades de ser el príncipe Adam, pues és un beat'em up, ¿vale? Beat'em up, el clàssic. Pots dir tu, si vols, què passa als beat'em up? Ja t'ho hauries de saber.
Què passa?
No t'ho saps? Home, pues li fotem hòsties fins i tot a l'apuntador.
Sí, clar, sí,
bàsicament
sí,
es tracta d'això. Pots portar He-Man, Attila, Amenatarms, Orko també surt per allà, i combats contra qui?
Contra Skeletor, no?
Skeletor, hombre, molt bé. Skeletor i els seus amics. És el típic beat'em up que ja han sortit de Tortugues Ninja, de Power Rangers, però que ens agrada molt, ens agrada molt. I surt a totes les plataformes, perquè funciona a tot arreu. I té molt bona pinta.
Records, nostàlgia, eh?
Hombre, nostàlgia forever.
Vinga, va, per una altra.
El 30 d'abril hi surt un joc que es diu Saros. És un joc exclusiu de PS5, de PlayStation 5. El que es tracta és, a veure, es diu Saros, però és una... jo crec que és una seqüela espiritual d'un joc que es deia Returnal, vale? És d'una empresa que es diu Housemarque, vale? Què passa? Que Saros sembla Returnal 2, de la manera que es juga, vale? La manera que es juga és un bullet hell amb roguelike. Què vol dir? Que cap que mors, tornes al principi, gastes diners o punts d'experiència en millorar-te, Vale, i després hi tornes, i tornes entrant en aquest sandbox disparant, i ja et dic, és un bullet hell molt interessant, és molt físic, la manera de jugar és frenètic, és córrer, esquivar, disparar. Vale, fins i tot funciona amb autoapuntado, quasi, que vol dir que tu moltes vegades no et preocupes on, a qui apuntes, sinó fa una mica d'apuntat automàtic.
Ah, vale.
Vale, i dir això, en aquest cas, Saros és... succeeix en un món on hi ha un eclipse permanent i afecta aquest món que veiem. Mm-hmm. I passen coses rares. Vale? A part, una curiositat, venga, curiositat. Saps què és un ciclo Saros?
Per suposat.
Què és? Ah, i t'he pillat! Pues un ciclo Saros correspon a 223 llunes. I és com... és el moment que reseteix la posició de la Terra respecte a la Lluna. Mm-hmm. I viceversa. I serveix per calcular els eclipsis.
Ah, molt bé.
Toma.
Okay. Molt bé, molt bé.
Com t'has quedat?
Veus?
Ah, venga.
Prenem alguna cosa nova.
Sempre. I anem a per l'última novetat. Mixtape.
Mixtape.
Sí, que surt el 7 de maig a totes les plataformes. Mm. Vale? De què va Mixtape? És una tradició tan nostrada nostra, on ets tu la reiteració, en què és l'última nit de l'institut. Abans del
ball. No?
És mentida, nosaltres no fem aquestes coses. És als Estats Units, vale? Però bueno... ens quedem amb això. És l'última nit abans de que acabi l'institut, on tres col·legues recorden i celebren tots aquests moments que han viscut de l'institut. Vale? Té un rotllo molt, també molt nostàgic, molt Stranger Things. Mm. Vale? És aquest rotllo de... A part, que té una estètica brutal i molt dels 80. Vale? I a part d'això, el que més m'agrada és la banda sonora. És espectacular. Vale? És una banda sonora on hi ha grups com Devo, Joy Division, és Machine Pumpkins, vull dir, és també pels nostàlgics. Vale? Uh-huh. És el que es diu una, com es diu, una aventura narrativa, vale? Uh-huh. On és prendre decisions, però on el que més importa és la història. I és aquesta història, ves, dels tres col·legues, de les primeres experiències que vius, i és molt, no sé, a mi aquesta cosa sempre, la banda sonora és espectacular, ja veus,
Grupazos,
The Cure, sí, sí. Mm-hmm. Vull dir, doncs el 7 de maig a totes les plataformes.
Molt bé, Mixtape. Va,
Mixtape, vale.
Repassades les estrenes, sí. Ara és moment de veure, bueno, qui ha jugat aquestes
pues,
vacances.
Qui ha jugat? Doncs pues mira, he jugat això. Mira,
I'm Jesus Christ.
I'm Jesus Christ, vale.
Molt adient, no?
Molt adient, sí, perquè va sortir el 2 d'abril, mm-hmm. vale? I va sortir només Steam per ordinador. I jo vaig dir, hòstia, mira, al principi em pensava, serà el típic joc de conya, dic, però veia que la gent el posava bé. I jo vaig dir, vinga, voy a gastarme los dineros, ¿vale? 11 euros que em va costar, ¿vale? Llavors, de què es tracta? És un simulador de ser Jesucristo, ¿vale? Comences despertant-te, un àngel allà que apareix i diu, eres el elegido, bla, bla, bla. Llavors, has de fer de Jesucrist, ¿vale? Però dic una cosa, no sabia que fer de Jesucrist era tan fotudament avorrit, ¿vale? El joc, com perdón, i podes prendre pitjors, és una merda, ¿vale? És un engany, per mi és una estafa. És un poco, com diria, com, saps això, l'IA Slop, que és merda que genera l'IA, sí. Que no té cap valor? Pues això és el mateix, però jo dic Steam Slop, perquè es ven a Steam. Vale, jo pensava que diria, hòstia, soc Jesús i convierto l'agua en vino,
sí, salvo... Sí, o sé, o esquivo les llances, sí, sí. No sé, els soldats, o sigui,
l'únic bo que té aquest joc és que pots saltar com Jesucrist. Em va fer molta gràcia...
I com salta Jesucrist.
Sí, o sigui, és en primera persona i tu saltes. No, salta com una persona normal.
Ah, vale.
Però jo, la imatge d'imaginar-me Jesucrist per allà corrent, saltant... Mira, i vas en burro.
Amb el burro.
Vale? Vaig jugar 10 minuts, vale? I després vaig demanar una cosa molt important. Quan no t'agrada un joc i passen, crec, no sé si arriba una hora de joc o dues hores, a Steam pots fer un refund. Què vol dir? Que et tornin els diners.
Uh-huh.
Perquè jo ho considero una estafa. Per què? Vaig estar investigant la companyia que fa aquest joc, vale? Que es diu Space Vault Studio. Té 5 jocs, comptant amb aquest. Vale? Entonces, la resta de jocs són juegos timo, que dic jo. Són jocs fets molt cutres, ja un que a sobre és un crowdfunding, que va demanar diners a la gent, però que no van arribar a res, vale? Mm-hmm. I ho van deixar abandonat.
Llavors el que es pot fer és demanar que et tornin els diners, no?
Van jugar molt amb aquesta cosa de màrqueting de simulador de Jesucristo, vale? Mm-hmm. I tu deies, hosti, oye, va arribar a estar el 14 en les wishlists d'Steam, vull dir, el 14 en la llista de desitjats d'Steam, és molt interessant, vull dir, tu podries dir, oye, però el vaig provar i dic 10 minuts, perquè una, no passa res. Vale? Tu el que et dediques a caminar o saltar. Vale? I després, les missions és, vés a un punt, parla amb un tio. No hi ha opcions de diàleg. Tu yeah. dius, hi ha aquesta opció, tu li respons, ella respon i diu, fes això. Vale? Una mica, l'única mecànica que vaig provar més així era com la visió divina. Vale? La visió divina, que tu t'imagines algo rotllo... Però no, la visió divina és una feature de jocs que bàsicament és apretes un botó i se t'encén una cosa per indicar-te cap on has d'anar.
Ah, i això és la missió...
I això és la missió divina, és unes taquetes que et porten a un lloc i llavors la segueixes, vas a parlar amb un altre tio i l'altre tio diu bla, 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 fes això. Vull dir, era avorrit, et passes el temps caminant, camines i camines i dius joder, pues ser Jesucristo era un conyazo. La veritat.
Va, això... doncs, no recomanació aquesta,
no,
eh? Amb Jesus Christ.
Jesus Christ, ho sento molt pels cristians, però jugueu una altra cosa. Jugueu al Pragmata, jugueu a tots els que us ho he recomanat abans que aquesta basura cósmica.
Molt bé, doncs res, moltes gràcies, com sempre, per haver-nos apropat això al món dels videojocs i ens veiem en unes setmanetes,
vale.
D'acord? Vinga, que vagi molt bé. Nosaltres ja ens acomiadem i ho fem amb el nou tema d'un raper britànic que és Ardy i el seu nou senzill, Brain Dead. Ens retrobem dijous vinent a partir de les 8 del vespre. Que vagi molt bé. I don't do much but get faded. I get bored, get aggravated. Then I get wild, start acting crazy. And I do what I want. Tell me, what'd you do for fun? I get rude, start acting up. But this is the life, I love the lights on. No one's home. Don't like it, don't ring my phone. I can do this on my own. Cause this is the life I know. All the brain dead girls wanna play. Got no grades, but I ask got an A. I like that shit, I ain't throwing no shade. You ain't gotta work hard, babe, I'm paid.